Tot seguit feinejarem una estona amb la filosofia de la mà del Pere Martí. Bon dia, Pere.
Molt bon dia.
Fa 15 dies llançaves una pregunta atrevida. Què vol dir ser d'esquerres avui?
Sí, realment, d'entrada semblava una pregunta agosarada i, bé, alguna cosa vam comentar al respecte. I avui, mira, m'ha semblat interessant de fer com una espècie de continuació, complement del que vam fer l'altre dia. I ja que ens preguntaven què volia dir ser d'esquerres avui, avui ens podem preguntar no què vol dir ser de dreta, perquè sembla que això no presenta tants interrogants, sinó per què l'extrema dreta puja a tot arreu, i especialment entre els joves. En anteriors programes ja havíem fet algunes reflexions al voltant d'aquest tema, havíem apuntat algunes idees per explicar-ho. I, a més, també voldria recordar que en un dels primers programes d'aquest retorn de temporada vam apuntar algunes reflexions al voltant de la degradació del llenguatge, etc., que crec que estan vinculades amb aquest tema que ens plantegem avui, de tal manera que podríem dir que avui tanquem un cicle, no?, de diferents programes que estan més o menys connectats. Allà parlàvem de com la degradació que sotmetem al llenguatge per afavorir determinats interessos polítics i econòmics està afectant molt la nostra capacitat de comunicació. I avui abordarem la comunicació no estrictament des del punt de vista lingüístic, sinó el fenomen de la comunicació en ella mateixa, és a dir, com ens relacionem entre nosaltres i com aquí també podem observar un fenomen de, si no de degradació, de aquest tipus de comunicació que avui dia s'està estenent i que s'està fent cada cop més general, com s'esbiaixa cap a una fórmula que no és gens positiva. Però per començar a situar-nos això que vull dir d'aquesta degradació de la comunicació, dels mecanismes de relació entre nosaltres, el millor és fer-ho amb un exemple, no? Els exemples sempre són instructius, tot i que a vegades doncs, tampoc els podem prendre, no?, com una cosa que doncs no ens dona la clau de tot, però sempre són interessants. I en aquest cas, aquest exemple, ens fixarem en un cas que, en principi, és un antimodel, en principi. Però després resulta que, en lloc de ser un antimodel, a la pràctica esdevé un model que segueixen molts, fins i tot els que no són de la seva corda política. Em refereixo a un tipus d'estratègia que, malauradament, també s'ha generalitzat a Europa i que podríem posar-li el títol d'estratègia Trump.
De Donald Trump.
De Donald Trump. Aquesta és una estratègia comunicativa que la veiem aplicar constantment en la nostra pràctica política quotidiana, però que em sembla que no està gaire explícitament teoritzada. Jo, la primera vegada que em vaig veure una espècie de teorització, no totalment formal, però sí informal, sobre aquesta estratègia, va ser en un programa nord-americà, espècie de documental, en el qual es feia la biografia empresarial del que en aquells moments era el candidat més surrealista que hi havia hagut a la presidència dels Estats Units, que era el senyor Donald Trump. En aquest documental apareixia un dels seus màxims assessors empresarials en temes econòmics, polítics i jurídics. No sé si val la pena, però potser sí, recordar que Donald Trump és hereu d'una saga de constructors, un passat molt tèrbol. Una saga comparable amb altres que han tingut en el nostre país de constructors, com Núñez i Navarro, Florentinos, o potser encara seria més apropiat comparar-lo amb el Hilly Hill, amb tot el que això suposa. Però bé, en aquell documental, doncs, explicava com Donald Trump, al llarg de la seva carrera empresarial, i ara que iniciava una nova carrera política, una nova empresa, per ell la tasca, dèiem, una tasca empresarial més, com sempre havia seguit al peu de la lletra els consells, les consignes d'aquest advocat, assessor principal, que des d'un primer moment li va inculcar aquesta consigna, malgrat que això el va portar a diversos trencacolls. Al final hem de reconèixer que els èxits han superat les, diguem-ne, les conseqüències no positives. Consisteix en el següent: negar sempre categòricament i enfurismadament tot, qualsevol acusació, i fer-ho amb la mateixa intensitat i convicció tant davant d'una acusació infundada, escandalitzant-se molt, com d'una absolutament fonamentada, i encara que això suposi negar l'evidència més evident. Però, a més, respondre immediatament, passant a l'atac, i també de manera categòrica i enfurismada, sense cap contemplació i acusant a qui t'ha acusat o criticat, ja sigui amb fonament o sense cap fonament, de que està actuant per interessos espuris, que està al servei dels teus rivals, que l'únic que vol fer és enfonsar-te. I, per tant, a més, denigrar-lo personalment sense cap mania. Minvar de la qualsevol manera possible la seva credibilitat. I això, independentment de si l'acusació o la crítica és fonamentada o no és fonamentada, i també si allò de que tu acuses o amb el que denigres el teu acusador o crític és fonamentat o no, o simplement t'ho has inventat. Aquesta és la, que ja en dic, doctrina o estratègia Trump, que tots veiem cada dia en la seva actuació quotidiana, però que, com veurem, està molt més arrelada del que sembla. Per tant, qüestió fonamental: no admetre mai res, absolutament res, en contra teva, i mostrar la força de la teva posició amb una reacció immediata, no de defensa, perquè defensar-se implica reconèixer que hi ha alguna possibilitat de que l'altre tingui, doncs, alguna raó. No, no. Una reacció immediata d'atac i de denigració de l'adversari. Clar, en aquesta estratègia comunicativa, això no es tracta d'un debat ni d'arguments, ni de raonaments o d'aportació de dades. Què és el que caldria quan un es defensa? Quan es defensa, doncs, aporta dades, raonaments, etc. En cap cas es tracta de discutir si allò de què m'acusen és o no raonable, verdader, si hi ha raó. No, no. Aquesta doctrina parteix de la idea bàsica de que si entres en aquest terreny de la discussió, ja t'han pillat. Ja has mostrat la teva debilitat a l'enemic, que continuarà burxant allà una i una altra vegada, perquè tu li has donat peu a discutir o argumentar. És realment una estratègia destructiva, però eficaç. Es tracta de no admetre mai absolutament res i de destruir a qui t'acusa, t'ataca o et critica, el qual només pel fet de criticar-te o acusar-te has de considerar el teu enemic, i l'enemic se'l destrueix. Bé, aquesta és una forma de comunicació i una estratègia política que, com deia, no és molt constructiva, però que és bastant efectiva, pel que es veu. Almenys en el senyor Trump li està donant uns resultats extraordinaris, perquè l'ha permès guanyar el lloc de poder més important del món, i sembla que està en condicions de tornar-lo a guanyar sense modificar en absolut aquesta estratègia, és més, intensificant-la. Però aquesta doctrina sembla que s'estén a tot arreu, i en podem posar exemples més nostrats, més propers. Ara n'hem tingut un més proper, i que jo he escollit perquè, doncs, ara està, diguem-ne, molt sobre la taula, però en podríem trobar molts més, que és el cas Junqueras. Podríem dir la tàctica Junqueras. Ara que tothom es posa amb el senyor Junqueras, doncs també ho podem fer.
Puja'm el carro.
Diu, amb el senyor Junqueras li demanen que plegui. I has de plegar perquè la teva gestió ha portat el partit al desastre electoral. Això és una evidència. No és una qüestió que es pugui discutir. Doncs la seva resposta quina és? No, jo penso continuar. Quin s'explica? Jo penso continuar. Llavors el fan plegar per la força, es reuneix l'executiva del partit i diu, no, és igual, doncs el fem plegar. Quina és la resposta? Doncs anunciar que es presentarà de nou com a candidat, em feu plegar, doncs jo em tornaré a presentar, i immediatament engego una operació d'acoso i derribo de tots els qui m'han fet plegar, m'han criticat o m'han qüestionat. Com ho fa? Doncs creant un moviment en el qual l'únic element visible és jo, ell, és, no sé com es diu, no recordo el nom, però és igual, es podria dir Moviment Junqueras, perquè és l'únic element identificatiu d'aquest moviment, i aquesta associació, aquest moviment, és el que s'encarregarà de respondre, de fer aquesta estratègia, aquesta part de l'estratègia, de si m'acusen, no reconeixo res. És igual que sigui evident. És que això, com a president, ho hauria de saber. És igual. No ho sabia.
I, a més a més... Estava a la presó. És el que estàs repetint.
No ho sé. És igual. No cal donar molts... No, jo no ho sé. Ja està. I a més, sortia en tromba a l'atac contra els que han tingut la gosadia de criticar que si això, que si allò, que són... Bueno, que no saben enganxar cartell. Jo què sé. Qualsevol cosa. No és important. Bé, veiem que és una estratègia que està bastant estesa. No és només el senyor Trump que l'utilitza. Potser no en l'extrem al qual arriba ell, que està molt ja identificat amb això, però que es va estenent. Què hi ha d'ideològic en aquesta estratègia comunicativa de màrqueting? No, res. Però és una estratègia que sembla que funciona. Hem comprovat que funciona. Però per què i sobretot quines conseqüències té? Mirem d'escatir-ho. Perdó. Ja podem avançar que, com hem dit abans, en aquest plantejament comunicatiu, tot el que té a veure amb el diàleg i el debat d'idees està exclòs. Aquí no hi pinta res. I això ho veiem constantment. El raonament, el diàleg, és una cosa que està fora de l'àmbit polític habitual. En els parlaments, que és on en principi s'ha de dialogar, doncs de diàleg no n'hi ha. Hi ha monòlegs superposats que el que intenten és crear el màxim impacte, no? I a més, l'entorn no acaba de col·laborar, en que no sigui així, perquè quan hi ha un debat entre polítics, immediatament hi ha rànquings i quantificacions, a veure qui ha guanyat, fins i tot mentre estan discutint, i al final doncs sembla que dona més rendiment a un acudit vistós o un exabrupte impactant que una idea profunda. Bueno, no és que sembli, és que guanya el debat és aquest. Clar, té alguna cosa a veure aquesta degradació de l'àmbit comunicatiu amb l'ascens de l'extrema dreta? En principi sembla que no, però en la meva opinió sí, no és l'únic factor, però és un factor important. Com també ho és en l'ascens del masclisme, que això també ho comentàvem en un altre programa. Hem de fer aquest esforç. Quan jutgem l'extrema dreta denigrant-lo, són uns bojos, uns feixistes, uns sonats, no guanyem res. És a dir, ens autojustifiquem. Jo, que sóc un tio sensat i serio, no em puc entendre com que hi ha tanta gent que estan sonats. És que és estrany, no? Mira que... Doncs això no ens aporta res que més que la nostra justificació. I com que aquests estan sonats, jo no hi puc fer res. Què hi farem?
Hem d'anar més enllà.
Hem d'anar més enllà. Mira, fa uns dies, casualment, en una tertúlia de ràdio sobre les eleccions austríaques, que l'extrema dreta doncs, va quasi guanyar, hi havia un tertulià que doncs, anava en aquesta línia. És que... agafant-se amb els partidaris de Trump, alguns dels fanàtics religiosos que voten a Trump ara volen canviar la Bíblia perquè hi ha uns passatges que són immorals. Veus com estan sonats? I uns altres tertulians, afortunadament, li responien, home, a veure, primer, la qüestió religiosa tu no la pots abordar a Estats Units amb els ulls d'aquí, perquè allà té un paper que no té absolutament res a veure amb el nostre, que aquí és una cosa molt secundària. Tant... Primera prevenció. I segona, els votants de Trump hi ha fanàtics religiosos, però hi ha molts que el voten per qüestions de plantejaments econòmics. I, per tant, siguem una mica més seriosos. És a dir, mirem d'explicar i no només denigrar. Però quan el que s'imposa és aquest discurs, el de fol-li canya i avall, doncs el debat de polític esdevé una qüestió de de mercat. L'àmbit ideològic desapareix i el consumidor d'aquest mercat cada cop va més desorientat i es va acostumant a consignes buides i als eslògans cada cop més efectistes, que va ser quan arriba l'hora de governar, allò apareix la decepció, perquè tot allò, aquells eslògans, no hi ha res. I la ciutadania se sent lluny dels polítics i llavors, per tornar-los a recuperar, encara eslògans encara més efectistes i més impactants. I això és un cercle viciós que, doncs, en el qual hi estem posats i no sabem ben bé com sortir-ne. I aquí l'extrema dreta guanya sempre perquè són els que tenen menys escrúpols i són més cridaners. En aquest tipus...
Menys escrúpols, més cridaners.
Exacte. D'escrúpols no en tenen quasi bé ningú. Però aquí es troba el cas en què hi ha menys escrúpols. És a dir, es veuen en cor de dir-ho tot i trencar-ho tot sense patir perquè els puguin acusar de no sé què. Al contrari, aquí està allò que els dona força. I encara hauríem de posar de manifest una altra conseqüència o connotació d'aquests mecanismes de comunicació que s'estan estenent, dic, a tot arreu, que afavoreix l'extrema dreta i, en general, les postures més reaccionàries. Perquè hem vist aquí el que es valora per damunt de tot és la posició de força. Acceptar el diàleg o la postura d'una crítica és de febles. Dialogar és de marietes. Això... Llavors, el que s'imposa, doncs, és l'actitud del mascle alfa.
La testosterona, sí, sí.
El que s'obre pas a mastegots i dispara i després pregunta. I això s'adequa perfectament a la música dels plantejaments d'extrema dreta i parafeixistes. I deia abans, i aquí hi trobaríem també una explicació de l'ascens del masclisme. Si fixem en el joc polític actual, les dones hi tenen un paper poc rellevant. I les que hi apareixen o destaquen, històricament podem comprovar que és perquè encara han portat aquest tipus d'actuació encara més enllà que els seus companys homes. Parlant barroerament, han demostrat que els tenien més ben posats que els seus companys.
Ayuso,
Thatcher, Merkel. No pas perquè hagin introduït un altre tipus de plantejament o actuació política, sinó al contrari. Encara han sigut més mascles alfa que els seus companys. I ens queda entrar en el terreny dels joves. Per què els joves pren tant això? D'entrada, cal recordar que els joves, per qüestió simplement biogràfica i generacional, són més aviat contraris al poder instituït. I així es presenta molts ultra... El senyor Trump es presenta com un antisistema. Ell vol fotre fora els buròcrates i vividors de Washington, i aquí els de l'extrema dreta doncs volen fer fora els buròcrates i vividors de Brussel·les. Per tant, d'entrada, aquesta qüestió, diguem-ne, d'antiinstitucional, antisistema, se la queda més aviat la dreta que l'esquerra. L'esquerra, que ha governat durant molt temps i en molts llocs a Europa... Perdó. Sembla que avui està totalment institucionalitzada, diríem quasi fossilitzada. Fa uns dies fèiem una espècie d'estirabot, dèiem, al contrari de ser d'esquerres avui és ser revolucionari, però potser no és tan estirabot. Potser no és tan estirabot perquè tant partits com sindicats d'esquerra ens costa molt de percebre'ls com a rupturistes, més aviat els percebem com a conservadors. I això facilita que la dreta s'escori amb aquesta posició d'antisistema i això atreu aquesta qüestió, diguem, natural, biogràfica, d'anar contra allò que està instituït. Un altre dels elements també generacionals i biogràfics que se suma, s'afegeix amb l'anterior, és que els joves som demandants nats de il·lusions, delerosos de prendre riscos per demostrar que són vius, per... i a vegades ho fan en un format ben estúpid, no? Com sabem, amb el balcòning, els reptes de les xarxes, etc. És un moment en què es descobreixen les idees absolutes, els ideals, i llavors, per sentir-te viu, tu t'has de posar en joc, t'has d'arriscar. I això avui l'esquerra no ho ofereix. avui l'esquerra... Hi ha un moment en què el canvi climàtic, l'antiglobalització, Greta Thunberg, etc., va captar una sèrie de gent, però això avui sembla que ja no funciona. Ho comprovem amb els verds alemanys, que han passat de ser un partit pràcticament de poder en les últimes eleccions a ser un partit quasi residual. Sembla, doncs, que avui en les nostres societats ser d'esquerres no té gens d'èpica. Ens podem escandalitzar d'aquests ideals que adopten els joves, però no n'hi ha prou. Hem de saber quins són, per què, i oferir alternatives. Perquè, si no, amb escandalitzar-nos, l'únic que farem és reafirmar-nos.
Alimentar, no?
Perquè ens escandalitzem des d'allò institucionalitzat, des del poder. Hi ha un altre element que també afavoreix l'avenç de l'extrema dreta, és més difús, però nosaltres l'hem viscut molt de prop, per exemple, amb els nostres europarlamentaris, Antoni Comín i el president Puigdemont. Ara, Antoni Comín ha sigut víctima d'una sentència en què li han dit, mira, els teus drets, de moment, ens els passem pel forro. I en tot el tema del procés hem vist com partits, el Parlament Europeu en general i els partits d'esquerres del Parlament Europeu per interessos partidistes i estatals no han tingut manies en inventar-se coses, prescindir de la realitat, allò que dèiem de les evidències, i abraçar doncs, posicions que abans eren molt de dretes. I ells se les han abraçat sense problema, amb la qual tot s'ha anat dretanitzant i aquells que estaven a l'extrem ara... Resulta que estan bé, quasi bé al mig. No és estrany que vagin pujant. Si hi ha una tendència a avalar aquestes postures, no en la teoria, però sí en la pràctica política. I això també fa que la gent s'allunyi d'aquest... Que dèiem, molts eslògans, però després jo això no ho veig enlloc. Això és més greu del que sembla, perquè és una cosa que es va afegint, és allò de la gota malària, una corda que es va trencant a poc a poc les fibres, no passaran, queda molt, però n'hi ha una que és l'última, i quan es trenca, pum, tot cau. I a vegades per una cosa que dius, no, quina bestia, però és que abans hem fet una feina important. Reflexió final, cada cop el poder així manifestat de forma descarnada té més bona premsa. Causa admiració i té prestigi. Senyors com Trump, Putin, Xi Jinping, Milei, Nayib Bukele, Rodrigo Duterte, en lloc de generar rebuig i escàndol, sembla que cada cop tenen una recepció més positiva. Ens ho deia Eric Fromm en la seva La por la llibertat. Com és possible que els alemanys, un cop poble tan culte, vagin caure en mans de gent tan bàrbara i primitiva com els nazis? Bueno, sembla que en la nostra època estem en una cosa semblant, la por a la pròpia llibertat, hi ha algú que t'agafa de la maneta i diu, por, jo et portaré i tu no t'has de preocupar de res, i dius, aquí, no he de patir, no, el desconcert desapareix, les preocupacions ètiques, el que fa l'autoritat, és el que està bé, i punt. Això sembla que comença a passar avui. Diríem que la vacuna contra les dictadures sembla que comença a perdre efectivitat.
Quina por. Pere Martí, moltes gràcies, brillant reflexió. I pensarem i donarem voltes tota la setmana.
Doncs fins d'aquí 15 dies.
Adéu-siau.